La litúrgia a prop. Estem seguint des del 8 de setembre passat cada dijous el nostre itinerari setmanal dins del programa Sense Distància dedicat a la litúrgia, és a dir, a l'ars celebrandi, el que és celebrar la fe i no només viure-la cadascú interiorment o en grup. Celebrar la fe comporta aquesta gran posada en escena que és actualitzar i posar en el moment actual aquest gran esdeveniment que és el misteri pasqual, la vida, la mort i la resurrecció de Jesucrist. Avui volem anticipar-nos uns dies abans el que és i serà també aquest any, lògicament, la litúrgia del temps de Nadal. Hem de dir que aquest temps comença a la tarda o al vespre del 24 de desembre, últims moments de l'Advent, i s'acaba el diumenge després de l'Epifania del Senyor, després del Dia de Reis. Aquest any serà el 8 de gener, dia en què alhora també comença el temps durant l'any amb la gran festa del baptisme del Senyor. Intentarem ser concisos, perquè això donaria per moltes hores, però ens acompanya per parlar d'aquesta litúrgia del temps de Nadal el liturgista Joan Ubach, que és vicari episcopal de la zona pastoral 2 de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Mossèn Joan Ubach, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi. Content de sentir-te.
Content també jo, contents també nosaltres de sentir-lo. Estem encara en el temps d'Advent, també amb una litúrgia pròpia, però potser podem anar ambientant, no? Com es fa amb els àpats de Nadal, anar pensant què preparem. Doncs pensem en la nit de Nadal, no? Que és quan comença el temps de Nadal. Hem de dir que el dia de Nadal, és a dir, des de el que anomenem popularment la missa del Pollet, que ja ens matisarà vostè el que calgui, no? O la missa de vespre, no? La missa de vigília i el que és la missa del gall. I després les misses del dia tenen litúrgies diferents, no? Complementàries, totes sobre el mateix, però diferents.
Sí, sí, exactament. Mira, és una festa important de l'any litúrgic, per tant, té quatre formularis de tradició ja des del començament. Aquesta festa remunta al segle IV, la festa de Nadal, que ja se celebren les nens, els primers documents que tenim, i són quatre, o sigui, la missa de vigília, la que s'anomena popularment el Pollet, una mica per distingir la missa del gall, doncs un gall petit és el Pollet i té potser més dedicació a infants i a famílies, que es fa a la vespre, i després la del gall, la tradicional, després la de l'alba, el primer del matí, i després la del dia. I cadascú amb el seu formulari, la seva litúrgia, els seus textos bíblics diferents. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Quines diferències hi ha? Per exemple, en l'Evangeli, si ens centrem en l'Evangeli de la missa anticipada, que seria com una missa anticipada de diumenge, no? La missa del Pollet, després la missa del gall i la de l'alba i la del dia.
Sí, més que anticipades, ja és missa de Nadal, ja sabeu que les grans solemnitats de l'Església, seguint la tradició jueva, comencen ja al vespre del dia. Per tant, ja és missa pròpia, ja té totes les connotacions del dia de Nadal, però és en la vigília. Diríem més la vigília, més que anticipada.
Perfecte.
No és que ens avancem, sinó que ja al vespre ja celebrem, però també la solemnitat. I això passa amb les festes grans, eh?
Sí, sí.
Les altres no. I aleshores, la missa aquesta de la vigília, doncs, el que és l'Evangeli tenim, és bonic sentir aquesta genealogia de Jesús, el Messies i de David i d'Abraham, que ens presenta de Mateu, i recorre tota la llarga nissaga, diríem, des d'Abraham, oi? Passant per la deportació a Babilònia del poble d'Israel, fins arribar al mateix David, oi? I sí. Fins arribar a Josep i ja arribar al naixement de Jesús, oi?
Sí, sí, es pot fer una miqueta com pesat, si em permet dir-ho així, sentir-ho, però...
Sí, perquè són noms una mica difícils d'entendre.
Sí.
Alguns en tenim referències a la escriptura, d'altres no en sabem res, eh? Uh-huh. I hi ha de tot en aquesta nissaga, eh? Hi ha alguns que es coneixen per les seves virtuts i altres que són, bueno, que han tingut altres tipus de comportaments, però tot forma part de la nissaga humana, de Jesús. I això també ens mostra que Déu s'ha volgut fer home amb totes les conseqüències, no?
Clar, clar, en un lloc concret i, per tant, d'una descendència concreta, no? Que és, en aquest cas, descendent de David, del rei David.
I quan acaba aquesta genealogia, que es pot ometre també, i per exemple, si hi ha famílies amb nens, potser aquesta genealogia es pot saltar i anar directament a lo que és el naixement de Jesús. I que Mateu diu, Jesús, el Messias, vingui al món d'aquesta manera. Maria, la seva mare, però Sant Josep, oi?
Sí, sí. I és... Aquest fragment de l'Evangeli és molt maco perquè sembla escrit abans d'ahir, no? Vingué d'aquesta manera. Pam, ho explica.
Exacte, exacte. D'una manera molt, molt planera i molt senzilla, però al mateix temps molt, molt profunda, no? I després ja tenim l'Evangeli de la nit, de Nadal, que coneguda com la Missa del Gai, oi? Que aquesta ja parla del naixement propi, oi?
Sí.
Aquesta dicta de César August, que és fes el cens, i que Maria i Josep, per Josep van haver d'anar a Betlem a inscriure's en el SEM, i en no trobar lloc a l'hostal, doncs van trobar una establia, oi? Perquè no hi havia lloc a l'hostal, no? I allà doncs, hi havia els pastors, al ras, que van sentir de cara als àngels que els diuen gloria a Déu al cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor, i avui s'ha nascut un Salvador, no? I és el gran joia, i també... però també en el naixement. Perquè les coses importants de Déu, i això ho tenim a molts moments de l'any litúrgic, succeeixen a la nit. També tenim la gran vetlla pasqual, que no ens hem d'oblidar mai, que nosaltres celebrem aquest Nadal recordant el naixement de Jesús, oi?
Sí.
El 16 de desembre, però sempre apuntant un altre llum més gran encara, que és el llum de la Pasqua, i la celebrem també de nit, amb la vetlla pasqual, oi?
Efectivament, sí, sí.
I això ens ajuda molt a descobrir tant el Nadal com la Pasqua, són aquestes grans llums que d'alguna manera il·luminen tot l'any litúrgic, no? El naixement i la Pasqua de Resurrecció.
En un llenguatge més poètic és la llum en la nit, no? Aquesta aparent paradoxa.
Sí.
La llum en la foscor és la vinguda de Jesús i després, sobretot, la resurrecció. Per tant, la nit de Nadal, ben, ben maca. Llàstima que s'estigui perdent, no?, aquest costum tan generalitzat de celebrar la Missa del Gall a les 12 de la nit. En algunes esglésies l'avancen o fins i tot la lliguen a la missa de vigília, no?
És veritat que fer a les 12 de la nit és una tradició, però no, però tal com està anomenada aquesta missa, és la missa de la nit, per tant, es pot fer de nit.
Es pot fer de nit, encara que no sigui a les 12, pot ser a les 11, dos quarts d'11, no?
Dos quarts d'11, mentre sigui de nit. No diu que sigui la missa de mitjanit, sinó la missa de nit. La tradició, i potser més a casa nostra, és la gran missa del Gai, no? Aleshores, fer-ho a les 12, oi? I és quan ja comença pròpiament el dia cronològic, amb el cant del Gai, oi, que ja anuncia que començarem un nou dia a partir de les 12 de la nit, no? Seria una mica aquesta tensió. Després tenim la missa de l'alba, que aquesta poques vegades es fa, perquè si la gent ha anat tard a dormir, és més difícil, i és aquesta, i recorda com els pastors troben Maria i Josep amb el nen, a la menjadora, oi, i havent vist amb els propis ulls, se'n van explicar-ho a tot el món, no? O a tota aquella contrada, que això també expressa com els primers testimonis del naixement de Jesús no van ser els reis, els importants, sinó aquells pastors que estaven al ras, gent senzilla, i això és que l'anunci de la bona notícia de l'Evangeli...
A la gent senzilla.
Els primers receptors són els senzills, com la resurrecció també és a les dones que van al dematí al sepulcre, el mateix, que són justament les dones del temps de Jesús, que no tenen una altra consideració, més aviat tenen un paper secundari, no? Pues és allà a elles mateixes que reben aquest anunci primer de la resurrecció. El mateix passa amb el Nadal.
I després el dia
té l'Evangeli per antonomàcia, preciós, dens i profund, com és el pròleg de Sant Joan.
Sí, exacte, que reprodueix el Gènesi en uns aspectes, no?
Exacte. Sí. I la paraula de Déu, doncs, recorda tot aquest significat d'aquesta persona Trinitat, que ja és des de sempre, és aquest que s'ha fet carn, s'ha fet home, com nosaltres, i això... I Sant Joan comença el seu Evangeli d'aquesta manera.
Sí. Ara entrarem en el que és la resta del Nadal. Tenim poc temps, però farem el que puguem. Però, mossèn Joan Ubach, una curiositat. En la missa del dia, del temps de Nadal, no hi ha acte penitencial, oi? Hi ha alguna raó per això?
No, sí que n'hi ha.
Sí que n'hi ha, però a vegades se salta, o és la processó d'entrada, o...
No. La formulari de la missa de Nadal és normal. Sí, sí.
Normal, totalment.
Sí, sí.
Molt bé. No, ho dic perquè algunes vegades he tingut ocasió de veure doncs, com si se saltés, no?, del cant de joia d'entrada al glòria, no?
A vegades perquè es fa el pregó de Nadal, s'anuncia, bueno, el pregó, es fa el recordatori de l'any 743, del temps, oi?
Sí.
De la Constitució de Roma i tot això, aleshores, com ja que es pot fer, Aleshores, això implica a vegades que es pot saltar els ritus introductoris.
Els ritus introductoris.
La tèpia de xai és un ritu introductori, per tant, si hi ha una altra cosa abans,
es pot ometre, però això no vol dir que no es faci doncs, aquest acte de penitència a cadascú. Doncs queda aclarit, l'acte penitencial també existeix a la missa del dia de Nadal. Seguim...
Viscut tot aquest temps d'Advent, que té un caire no penitencial principalment, però també de conversió i penitència, potser ara que arriba el Nadal ja no fem tant d'èmfasi en això, fem més èmfasi en la glòria.
La glòria, en l'al·leluia.
Exacte.
Seguim parlant amb Joan Ubach, liturgista, sobre la litúrgia del Nadal. I ara, en els 4 minuts que ens queden, mossèn Joan Ubach, m'agradaria parlar del que és la resta del temps de Nadal, perquè el temps de Nadal són, primer, la vigília i el dia de Nadal, i després l'octava, com passa per Pasqua, és a dir, que es viu en 8 dies com si fos una sola festa, oi?
Exactament. Aquest any, a més, es dona la circumstància que Nadal cau en diumenge, oi?
Sí. Per tant, de diumenge a diumenge.
Exacte, el dia 1, que és el dia de gener, que és l'octava de Nadal, cau també diumenge. Pels mossens això també ens és una mica menys de feina, perquè no tenim que duplicar la celebració.
Certament, és clar, sí. No, no hi ha el diumenge de l'octava de Nadal, que era el dia de la Sagrada Família, aquest any es fa coincidir amb el divendres, amb el 30, no?
Exacte, perquè és el que quan el diumenge, Nadal ha caigut en diumenge, aleshores l'octava és el dia 1, per tant, el dia 30 es fa la festa de la Sagrada Família.
Aprofitem per anunciar que aquí transmetrem la missa que organitza el Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arquebisbat de Barcelona des de Santa Maria del Mar el dia 30 a 8:15 del vespre. Fem aquest petit anunci. I bé, doncs, per tant, els dies feiners del 25 de desembre al 1 de gener, en el cas de Catalunya per la tradició Sant Esteve, bé, no només a Catalunya, a l'Església Universal, no? Del màrtir Sant Esteve es viu el 26, queda com un dia especial, no?, dintre d'aquesta octava, però la litúrgia és com un sol dia, no?, amb el Glòria, etc.
Sí, sí.
I amb el Credo també, no? Com un...
Tot la litúrgia de les hores, o sigui, que el que fa rememora les laudes del dia de Nadal, oi, també?
Uh-huh.
O sigui, tenim aquestes festes boniques també, com ser Sant Esteve, el Protomàrtir, després Sant Joan Evangelista, els Sants Innocents,